Sintonitzeu Ràdio Maricel al 107.8 de la freqüència modulada.
Amb el teu donatiu fem grans coses. Gràcies a persones com tu que col·laboren amb Intermón, milers de famílies de Moçambic, Àfrica, disposaran de llavors i eines, pous, cases i escoles. Gràcies a tu seran autosuficients. Col·labora amb Intermón. Ingressa el teu donatiu a qualsevol oficina de la Caixa. Junts podem fer grans coses. De debò. Intermón, Fundació per al Tercer Món.
Va, noi, que últimament et guanyo sempre.
Sí, no sé què em passa.
El que et passa és que abans no fumaves.
Fumar té aquestes coses. Fumar no et queda bé.
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Bon vespre. En connexió amb el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Sitges, Ràdio Maricel us ofereix l'àudio de la sessió ordinària de ple municipal d'avui.
Ràdio Maricel, 107.8 FM. Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Bona tarda. Senyores regidores, senyors regidors, sobre la sessió del ple ordinari de la corporació d'avui, dia 23 d'octubre de 2017. Començarem amb el primer punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'acte número 10 de la sessió ordinària del 25 de setembre de 2017. Torn de paraules pels grups, per si hi ha alguna esmena o algun comentari a l'acte. No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de l'aprovació de l'acte.
No?
Ara.
No.
Ara. S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies.
Ui, no estic en silenci.
Faltaven tres.
Ah, ja tinc.
No, però no per unanimitat els preferents.
Ja tinc aquí. Bueno, és que tu tampoc tens. Tampoc tenim res. Ja tinc una xurradeta.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 7. Torn de paraules pels grups, per si hi ha alguna intervenció. Senyor Ricard Vicente, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Sí, volíem aclarir, malgrat es va parlar amb la Junta, la Comissió Informativa però després repassant-ho també vam tenir els nostres dubtes de per què aquesta despesa, que fa referència a la promoció del festival, no s'ha dividit, sinó anava directament al patronat, es fes despesa des del pressupost del patronat, perquè normalment s'ha fet despesa des de l'Ajuntament, una part de l'Ajuntament, una part del patronat, i si més no, perquè no estava comptabilitzada des d'un bon inici. I volien saber el detall d'aquesta factura que arriba a aquestes alçades i no va arribar en el seu moment. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més sobre aquest punt? No? Senyor Pep Moliner, per contestar a Sitges en positiu.
Sí, moltes gràcies, senyor Valle, bona tarda a tothom també. És un reconeixement extrajudicial de crèdit, com moltes vegades fem. Tinc entès que és una campanya de promoció del festival, però pròpia de l'Ajuntament, amb una factura d'un import de 3.000 euros amb l'IVA inclòs, però aquestes preguntes concretes tècniques que vostè fa esment, ja demanaré al departament corresponent que li faci arribar per escrit. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més sobre aquest punt? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta?
Vuit vots a favor.
Vots en contra?
No hi ha vots en contra.
I abstencions?
Bon vespre.
Ràdio Maricel, 107.8 FM. Ràdio Maricel, 107.8 FM.
A fer un pla d'accions concret. I en aquest sentit, per això s'ha fet aquesta modificació de crèdit, perquè aquest import no, evidentment no estava pressupostat, perquè ha sigut un imprevist. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Carbonell. Torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Doncs no vam entendre bé la comissió informativa, ens va dir una altra cosa. Vam entendre que feia referència a la carpa transparent que es fica cap al Nadal o cap a una mica més endavant en l'any, i que hi havia una part d'aquesta despesa que s'havia d'agafar des de l'Ajuntament, aquests 25.000 euros. Això vam entendre des de la comissió informativa, que feia referència a aquests 25.000 euros. En tot cas, si ara queda clar que no, que és el que comenta i no el que està dient, també ens estranya què passa amb aquests 25.000 euros que es treuen de les aules de nivell 10. Hi ha un material inventariable que entenc que en un moment de l'any passat es deia que el pressupost havia de tenir aquests 25.000 euros en material, i a hores d'ara, que va en octubre, entenc que no s'han gastat. Per tant, d'entrada, com es va fer el pressupost perquè ara s'obrin 25.000 euros que es puguin destinar a una altra cosa, i com queda les aules de nivell 10, si havia de venir inversió, si a hores d'ara es retinen aquests 25.000 euros. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vicente. Senyora Carbonell, per contestar.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Efectivament, no és el mateix que es va dir a la informativa. A la informativa, error meu, penso jo que era, els 25.000 euros que eren de la carpa perquè es va acordar a govern que es pagués entre tots els departaments, no només de turisme, va ser via un decret. Jo vaig pensar que era aquest i no, els 25.000 euros de la carpa va ser via decret i els 26.000 euros aquests són els que passen pel ple. És a dir, a turisme sí que hem afegit els dos imports, s'ha necessitat pràcticament per això que dic, a banda de que el pressupost està pràcticament executat perquè han sigut dos imprevistos en el sentit de que la carpa també s'ha afegit activitats que faran altres departaments i per tant no s'assumeix només des de turisme. Per tant, sí, el que passa és que un és via decret i l'altre és via el ple. I per altra banda, l'import que es treu de nivell 10 se seguirà fent, perquè això era el canvi informàtic de les aules. El que passa és que com encara està en el procés de tramitació, diguem, ens hem adonat que acabarà l'any i encara no podrem fer servir aquests diners perquè no passaran fins al del 2018. Per tant, l'hem posat en pressupost de 2018 perquè sí que s'estan fent els tràmits, però no ens dona temps a utilitzar-los. I com des de turisme sí que es necessitaven amb més urgència, doncs per això s'ha fet el canvi. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Lluís Mercè, teniu la paraula.
Bé, no, la protesta, perquè les informatives estan per informar. I si jo vaig ser un dels que vaig preguntar si la carpa costava aquests 25.000 euros. Se'm va dir que sí i que, bueno, i que hi haurien els expositors que també es recuperaria alguna cosa. Però home, si les informatives ja ens neguen el pa i la sal, pues, escolti, més val que pagui, vamonos, no? Perquè això ja no és de rebut. De veritat, senyor Forns, no és de rebut. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyora Carbonell, per contestar el senyor Mercè.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, per si no ho entès bé, la carpa sí que val els 25.000 euros, la carpa més, evidentment, tot el que porta la carpa, que són els extintors, els lavabos, tots els actes, i això s'ha fet via decret. Se li pot fer arribar tota la informació perfectament per escrit, amb tot, és un acord via decret, perquè són les tramitacions, un és via decret i l'altre és via el ple, però sí que es fa i sí que es fa servir aquests diners i se li pot fer arribar perfectament totes les despeses que tenen, cap problema. Gràcies.
Té raó en aquest cas, jo vaig cometre l'error d'informar que el contingut al qual fèiem referència en aquest dictamen era un altre del que s'informava a la comissió, però venia a ser perquè l'import era el mateix, estàvem tramitant justament amb el departament competent a la carpa del passeig i va ser un error sense intenció d'enganyar a ningú membre de la comissió.
Gràcies. Hi ha alguna intervenció més referent a aquest punt? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta?
8 vots a favor.
Vots en contra?
No hi ha vots en contra.
I abstencions?
Tretze abstencions.
Moltes gràcies. Passem al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i de les ordenances reguladores dels preus públics d'aquest Ajuntament que hauran de regir per l'exercici de 2018 i següents. Bé, d'acord amb la que vam quedar a la Junta de Portaveus, tractant-se del tema que es tracta ara, que són els impostos, les taxes i els preus públics per l'any que ve, pel 2018, com que és un punt de molta importància, conjuntament amb el del pressupost, que vindrà al ple següent, es va quedar que respectarien els tres torns de paraules dels quals poden fer ús els grups municipals, però amb un temps il·limitat perquè tots els grups puguin explicar àmpliament i profundament la seva posició política vers els impostos de l'any que ve. Per tant, primer donem la paraula a la regió d'Hisenda perquè presenti la proposta dels impostos per l'any que ve i després donem els torns de paraules als grups municipals, demanant això sí que hi hagi una certa autocontrol, diguem, perquè no estiguem aquí fins les tantes, però intentar que tothom es pugui explicar bé. Senyor Moliner.
Bé, moltes gràcies, senyor Batlle. Ho faré de la manera més breu i entenedora possible. En primer lloc, agrair la feina dels tècnics del Departament d'Hisenda d'aquest Ajuntament. Ja porta molts anys elaborant tècnicament la proposta d'ordenances i fan una feina exquisita i per tant els vull agrair l'esforç que cada any fan aquest personal de la regidoria d'Hisenda en aquest cas. Agrair també les aportacions d'algun grup municipal, algunes que s'han pogut incloure i altres no s'han pogut incloure, però que obrirem un període d'al·legacions i o bé com a grup municipal o com a partit polític podran presentar les mateixes i per tant també agrair aquells grups que hagin tingut interès en aportar quelcom en aquesta proposta d'ordenances pel 2018. Faig una mica d'històric, sabeu que aquest govern va decidir obrir una comissió que es titulava Comissió Tècnica d'Ordenances de Progressivitat Fiscal i Tarificació Social per les ordenances d'aquest any, però també per les que puguin venir. És una ordenança que jo crec que ens ha obert els ulls i les perspectives, sobretot molt a nivell tècnic, de tot allò que podem, de tot allò que és possible modificar. Això sí, sempre que puguem tenir els recursos humans suficients i que la legalitat també ens ho permeti. I per tant, jo crec que és una comissió que ha funcionat bé. Però després d'una conversa amb un grup municipal en concret decidim proposar que aquesta comissió es mantingui oberta en el temps, que impliquem a nous departaments, més enllà dels departaments d'Hisenda o aquells que tenen uns tributs doncs, més importants, com podria ser el Departament de Via Pública, i decidim obrir els altres departaments que participin a aquesta comissió, s'involucrin, l'allargarem el temps que faci falta fins trobar aquelles oportunitats que tècnicament puguem aplicar a les ordenances fiscals que vinguin en el futur. És evident que el govern... que ha tingut aquest Ajuntament i tots els governs doncs, que han volgut fer passes en aquest sentit s'han trobat en aquest cas amb una llei que potser ja convindria modificar-la per millorar-la i perquè ens permetés aplicar un altre tipus de barems amb les ordenances, però tenim una restricció important en aquest cas i això ho vull posar de manifest. L'Ajuntament de Sitges, dit això i entonant el que ja us he explicat, és a dir, també la meva responsabilitat com a president d'aquesta comissió en el sentit de que podríem haver tancat unes conclusions i podríem haver avançat molt més, deixeu-me dir un fet positiu. L'Ajuntament de Sitges té una millor situació econòmica que fa 5 anys enrere, però encara, com deia, estem amb lleis vigents, com la pròpia Arsal, que ens limita la despesa pública d'aquest Ajuntament. I per tant dic això perquè és important prendre consciència dels impostos i de les ordenances que encara a dia d'avui hem d'aplicar com a Ajuntament de Sitges. Aquestes ordenances, per això, permeten una evolució en alguns aspectes pel que fa a la tarificació social. Sí que és veritat que són aspectes molt concrets, però també una progressivitat fiscal a part de la tarificació en alguns preus públics, una bonificació i una progressivitat en impostos importants. Val? És un gest que els serveis tècnics també han avalat, i sense que això ens faci perdre la nostra capacitat pressupostària. Venim de 6 anys on l'Ajuntament de Sitges no ha pogut invertir, no ha pogut fer inversions importants per la vila. No ho podien fer perquè, a part de no complir les lleis de despeses, i això no ens ho hem trobat aquest govern, sinó que també ens ho hem trobat els companys del govern anterior, no hem pogut fer inversions importants. Ara podem fer inversions importants, perquè hem passat d'un deute de 60 milions d'euros amb l'esforç de molta gent a un deute que no arriba als 10 milions d'euros. Hem passat de pagar a 1 any i 8 mesos les factures als proveïdors municipals petits o grans d'un any i 8 mesos a 7 dies, i a partir d'aquesta, crec, bona gestió econòmica i molta corresponsabilitat de molts treballadors i de molts partits, hem pogut ara, per fi, tenir els números i les condicions suficients com per poder començar a fer aquestes inversions. I crec que és important tenir en compte que si ens tornem a limitar o a passar el sostre de despesa, no podrem tornar a parlar d'aquest pla d'inversions que ara estem a punt de fer-lo de realitat i on molts projectes ja s'estan presentant i ja s'estan executant. Per tant, l'esforç aquest que us deia abans, que a banda de la institució i a banda dels governs municipals, el que ens ha precedit i a l'actual, a banda de millorar els números verds de la casa, també hi ha hagut esforç de les persones que rigorosament han entès que necessiten doncs contribuir a base de pagar i de liquidar els seus impostos amb l'Ajuntament de Sitges, l'esforç de moltes entitats i associacions sense ànim de lucre, l'esforç de moltes empreses, de molts comerços, i per tant, gràcies a aquest conglomerat, aquesta transversalitat, aquesta solidaritat, avui tenim una millor situació econòmica que al fi i al cap repercuteix en el propi ciutadà. Per això dic que hem congelat els impostos, que hem congelat els preus públics, que hem augmentat les bonificacions, hem augmentat bonificacions molt importants a nivell d'activitats, a nivell de joves emprenedors, a nivell de joves doncs que ja tenen la seva empresa, a nivell de comerços, i per tant crec que són unes ordenances que milloren les anteriors. Sempre dient que estem oberts a rebre totes aquelles recomanacions que no s'han pogut enviar abans o que no hem tingut temps a parlar-ne, que el període d'al·legacions d'unes ordenances jo entenc que serveix per millorar-les, no només per detectar allò tècnicament erroni, i per tant crec que ara tenim doncs la connivència als serveis tècnics per tal de poder parlar de tot això, i per tant us convido a millorar-les en el període d'al·legacions, però creieu-me, són unes ordenances que venen en la línia dels darrers 6 anys, però anteriorment també, però amb moltes millores crec que importants i que s'han anat aquest any i mig desgranant amb els companys de govern. Passo a detallar una mica els canvis més importants que ja hem explicat, després d'aquesta part que crec que era important deixar clar. Aquesta proposta de les ordenances pel 2018 contempla una rebaixa de l'augment del coeficient de l'IBI degut a l'augment de la base liquidable derivada de la revisió cadastral de la part estatal. Per tant, el tipus general passaria de 0,710 del 2017 a 0,650 aquest any. Per l'hostaleria i l'oci passaria de 0,730 l'any passat a 0,667 aquest any. Es proposa també la modificació de les bonificacions per a les famílies nombroses, passant del 90% general a establir un sistema progressiu en funció també del valor cadastral. Es proposa també l'equiparació, que crec que aquesta és una demanda d'alguns grups, especialment els grups d'Esquerra que m'havien traslladat i que hem trobat aquesta manera, aquesta manera que s'adapta millor a la llei per aplicar-la, que és l'equiparació d'aquestes bonificacions a les famílies nombroses, a les famílies monoparentals, mitjançant l'aprovació d'ajuts específics amb càrrec a la corresponent partida pressupostària del 2018. Pel que fa a l'impost sobre l'increment de valors de terreny de naturalesa urbana, degut també a l'obligatorietat de supressió de la reducció del 45% als valors cadastrals dels solars per haver passat els 5 primers anys d'efectivitat de la... de 6 mesos, atorgament de bonificació del 90% a empreses que contractin a persones amb certificat de discapacitat, augment generalitzat del percentatge de bonificació en tots els barems i implantació de la bonificació del 20% per la realització del tràmit de verificació prèvia voluntària de documentació que permetrà l'agilització de tot el procés de concessió de llicències. Crec que també és un tema important a destacar. Anem a una altra taxa important, que és la taxa de prestació al servei municipal complementari de recollida, tractament i eliminació de residus comercials, en el qual es proposa una congelació de la taxa que es pagava l'any passat, de la taxa domèstica, i es proposa un augment del 14,25% a la recollida i a la, de les escombraries comercials i industrials. Tot això amb un barem que ja té molt definit el Departament de Via Pública i per tant qualsevol aprofundiment sobre i serveis complementaris. Es proposa la bonificació del 50% en el primer any del mercat dels dissabtes, de les parades de comerç de productes ecològics i de proximitat per tal de donar-li un nou impuls. Sabeu, i això també la companya Aurora Carbonell us pot explicar molt millor l'impacte que està tenint aquest mercat, el mercat de productes ecològics de la terra i l'impuls que li hem donat des d'aquest govern i per tant crec com a molt positiva aquesta bonificació del 50% pels nostres productors locals de productes ecològics i de proximitat. Pel que fa a la taxa per la tramitació de sol·licituds d'autoritzacions temporals a la zona de domini públic marítim, un altre element a destacar, es proposa la no subjectació en supòsits sense finalitat de lucre i la rebaixa de 300 euros a 100 d'acord amb els costos anuals. Crec que això també és important destacar-ho. Pel que fa a les taxes d'utilització d'instal·lacions municipals i serveis complementaris, es proposa una rebaixa al 50%, passa del 20 al 10% en els supòsits de traspàs de parades del mercat municipal en els exercicis del 2018 i 2019, i també es proposa l'ampliació dels supòsits bonificats al 95% en aquelles transmissions de parades i trasters del mercat municipal fetes entre pares i fills, entre cònjuges o entre germans, quan fins ara era només de pares i fills o entre germans. Tots sabeu que el mercat municipal també necessita d'un impuls, d'una actualització i d'una innovació permanent, i crec que aquesta decisió també és beneficiosa. Pel que fa als preus públics, començarem per les estades multiesportives. Es proposa l'aplicació de la tarificació social, augmentant la tarifa general i creant nous casos de tarifes bonificades a la baixa, tenint en compte el nivell d'ingressos familiars. Crec que aquest és un avenç important que ha fet la regidoria d'Esports en aquest cas. Per millorar també la gestió de les estades i ajustar les contractacions a l'estrictament necessari, es proposa que les sol·licituds de baixa fora de termini, que no siguin degudament justificades, hauran d'assumir una part molt petita de despeses de gestió. Crec que això, els que hem sigut regidors d'Esports abans de ser regidors d'Hisenda, per exemple, que també ho vèiem, crec que és una decisió molt encertada i molt important. Després, altres sobre preus públics, la venda dels llibres. Tenim un gran romanent, mai m'he dit també, de llibres que els hi hem de donar sortida, i per tant ajustem tota la política de preus. El servei de piscina municipal, sapigueu que també tot el tema de preus és molt important perquè s'adapten a aquestes ordenances un any més a la política del pla de viabilitat de la piscina municipal. Per tant, estem disposats, aquest govern i crec que molts grups de l'oposició, a salvar aquesta instal·lació, i per tant cal que cada any anem adaptant els preus al que ens demana aquest pla de viabilitat que també vam aprovar en aquest ple municipal. Pel que fa al servei d'empreses creatives, es proposa una rebaixa en el preu de lloguer. La companya Aurora Carbonell ens explicava que ha augmentat l'oferta d'aquest tipus d'espais, de lloguer de despatxos, i per tant baixem el preu perquè sigui més competitiu i per tant també que aquest col·lectiu, sobretot també de joves, puguin accedir majoritàriament a pagar el lloguer d'aquest tipus de despatxos per crear la seva empresa. El servei d'atenció domiciliària es proposa una rebaixa d'un 14,5% en el preu del servei de teleassistència, atès que s'ha aconseguit una rebaixa proporcional, crec que fruit de la bona gestió del cost del servei en general. Això és el que us he destacat, que canvia més de l'any passat. Jo no m'allargo més, però en tot cas tota aquella bateria de bonificacions que vam aprovar l'any passat, tots aquells acords que ja vam canviar i vam variar les ordenances de l'any passat, es mantenen, però aquests ajustos i noves propostes el que fan és millorar doncs aquelles ordenances que ja vam pactar amb els bons partits a l'any passat. Repeteixo, ens agradaria anar molt més ràpids amb la progressivitat fiscal i la tarificació social. Estem convençuts que les ordenances han d'acabar sent això. Us demano una mica més de comprensió. Crec que és molt important seguir oberta, que aquesta comissió segueixi oberta, i fins i tot també proposarem en aquesta comissió que algun expert, alguna consultoria, alguna assessoria experta en aquesta matèria ens ajudi a aplicar directament tots aquests canvis que anhelem i que volem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Moliner. Obrim el debat, és el torn de paraula dels grups municipals. Senyora Carme Gasulla té la paraula.
Senyor... d'una comissió d'estudi sobre els tributs municipals i progressivitat fiscal. S'impulsa i encara està vigent aquesta comissió. La seva aposta era aquesta. Almenys així ho van manifestar, malgrat que els nostres socis de coalició municipal aleshores ja ens avisaven de com podia anar el tema, malgrat que vam decidir posar en risc la nostra relació amb Sitges a Positiu, van decidir confiar en vostès. Nosaltres, igual que d'altres grups d'esquerra d'aquest plenari, defensàvem i defensem una fiscalitat més justa socialment i ambientalment. Les ordenances són un primer pas i un pas fonamental per tenir una ciutat menys injusta, més sostenible i més democràtica. La finalitat dels tributs és obtenir els ingressos necessaris per al sosteniment de les despeses i serveis públics municipals. En el si de la comissió creada en el darrer any, els experts, tant Iniciativa per Catalunya com Catalunya en Comú com els de la CUP, deixaven clar que el que ha de guiar el sistema és el principi de que paga més qui major capacitat real de contribuir té. Per això la nostra defensa d'un model de progressivitat, equitat, redistribució, cohesió social, garantia de béns comuns, sostenibilitat, foment de la corresponsabilitat i de diàleg amb la ciutadania. Sota el nostre parer han perdut una oportunitat amb la proposta que avui presenta, que no respon a aquest model per molt que s'entestin a afirmar públicament que apliquen polítiques de tarifació social. Les apliquen segons vostès en algun punt. Per nosaltres, ja li vaig dir fa un parell de setmanes, senyor Moliner, la seva proposta no contempla la tarifació social per enlloc. O sigui que com a mínim no diguin el que no és. La política de tarifació social es sustenta en l'establiment d'uns preus o bonificacions des del principi de... una consulta pública prèvia. Una informació en el procediment d'elaboració i modificació de les ordenances fiscals segons l'article 133 de la llei 39/2015 de l'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En caràcter previ a l'elaboració de la norma s'ha de demanar opinió als ciutadans i a les organitzacions més representatives que es puguin veure afectades. Ho han fet? Per tant, no s'escudin en la llei quan no tenen arguments. O la segueixen o no la segueixen, no hi ha més. La llei dona marge més que suficient per aplicar el model que nosaltres defensem. Fan un relat que no sosté per enlloc, perquè no han fet la feina, pel que sigui, però no l'han fet. I ho dic, torno a insistir, amb tota la pena del món. Ens van demanar que portéssim experts en el tema de la comissió. Vam portar experts. Ens van demanar documentació. Vam portar documentació. Però és que ha servit de ben poc, per això lamento profundament que arribin en aquest ple amb una proposta que no han consensuat. No sé si vostès han parlat amb altres grups municipals, sembla ser que sí, abans d'elaborar aquesta proposta del 2018. Amb el meu no han parlat. I els asseguro que tenim propostes. És més, estem disposats a posar-les damunt de la taula, malgrat que ens han fallat aquesta vegada, perquè nosaltres volem per a Sitges un sistema fiscal més equitatiu i just, i sobretot que repercuteixi sobre la millora de les condicions de vida de les sitgetanes i els sitgetans. I nosaltres sí que volem que se'ns escolti. Després vostès decidiran quin model trien. I els diem que aquest no és ni de bon tros el nostre. El nostre és el que posa la política fiscal de Sitges al servei de protegir els béns comuns, el medi ambient, l'ocupació estable, el comerç de proximitat i les petites i mitjanes empreses. I anem al detall. En aquelles propostes que suposadament són de tarifació social. L'IBI, la seva proposta de tarifació progressiva de la bonificació a famílies nombroses en funció dels valors cadastrals, no té res de tarifació social i fins i tot pot esdevenir injusta. Si es volgués fer, si tinguessin la voluntat real política de fer-la, haurien d'establir un escalat sobre membres de la unitat familiar, ingressos econòmics, com fan amb alguns ajuntaments, amb les mateixes lleis, per cert. Gran part d'aquesta informació la poden obtenir de la Generalitat o de l'Agència Tributària. No són dades difícils d'aconseguir. Les estades esportives, on vostès defensen que és el punt d'aplicació de la tarifació social, doncs és una aplicació tan reduïda que només té un únic criteri de renda en bloc ni escalat singularitzat dels preus atenent a la diferenciació d'unitat familiar, ingressos, ni res que se li assembli. Preval un únic preu si es compleix el requisit de topall d'ingressos, res a veure amb els sistemes de tarifació social que ja s'apliquen a molts municipis, torno a insistir, a molts municipis. A la resta, res de res, ni llar d'infants, ni escola de música, res de res. Vostès ens diran que falten mans, que no poden en pocs mesos tirar endavant això. Deixin que els digui que quan han volgut tirar endavant un projecte que la casa no podia assumir, no han tingut cap problema en externalitzar ràpidament el servei i contractar una empresa que fes aquesta feina. Nosaltres creiem que no hi ha hagut un convenciment polític i això és el que ens produeix aquesta profunda decepció. Com he dit al començament, pena. Per tant, el nostre vot, senyor Moliner, serà negatiu. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gasulla. Seguim endavant amb els torns municipals, amb els grups municipals, perdó. Senyor Llombart, és el seu torn.
Gràcies, senyor Batllà. Nosaltres, després de diferents conversacions que hem tingut amb el regidor de l'àrea, avui votarem abstenció perquè tenim algunes al·legacions en curs i, de fet, bueno, en qualsevol cas, discrepem molt d'algunes de les modificacions que s'han fet en conceptes com, por ejemplo, la ordenanza fiscal 20, en artículo 5, donde se bonifica solamente a los productos ecológicos que se vendan en el mercado municipal en los sábados. Nosotros queríamos hacer extensiva, y aun sabiendo que entendemos que esto es por el plan de la biosfera y la certificación biosfera que tenemos, a productos locales artesanos y de fabricación local, puesto que tenemos bastantes emprendedores. Y luego hay algún tipo de bonificación fiscal que todavía de forma escalonada no está regulada, como comentaba la regidora Carme Gasulla, a lo cual no nos repetiremos porque van en la misma línea. Y después, que sabe usted y así se lo habíamos transmitido, para nosotros será muy importante tener constancia o hacer constancia del agravio que supone para el sector comercial y empresarial industrial de Sitges el que haya un incremento, un 14.5, aunque en algunos de los casos y dependiendo del volumen de negocio y de los ratios que aquí se aplican, pues no supondría una gran afectación, un gran agravio, pero en condiciones generales las reuniones que hemos tenido con algunos de los comerciantes en este sector pues hacen que debido a la salida de la crisis, que todavía no se ha producido, pues veamos injusto que se penalice al sector industrial en consecuencia, puesto que el sector, la taxa o el incremento que se ha congelado ha sido solo para los domicilios. Sabrán ustedes que en lo que vamos de ejercicio, el municipio ha tenido una gran rotación, y así lo sabe la regidora también, de establecimientos que han abierto, han cerrado. Por lo tanto, la situación no es fácil. En algunos casos han tenido que cambiar su domicilio de una calle a otra por el coste y el crecimiento de los locales, que no se han sentido tampoco afectados por la crisis. Y ya saben que hay muchas más taxas que se aplican en estos casos, como por ejemplo las nuevas aperturas o traslados de locales, que simplemente por traspasarse de un local a otro pues tiene que volver a pagar la taxa como si se abriesen de nuevo. Por lo tanto, estas son algunas de las modificaciones. puede corresponderle pagar a las familias numerosas y familias monoparentales. En alguno de los capítulos no nos ha quedado totalmente claro cómo podríamos buscar un equilibrio equitativo entre ambas opciones, puesto que vemos injusto que se agravie a las familias numerosas cuando tienen una corresponsabilidad social en torno a llevar adelante a estas familias, y sin embargo hay muchísimas familias monoparentales ahora mismo censadas en Sitges, puesto que las condiciones sociales han cambiado y en este caso se sienten favorecidas. Por lo tanto, hemos encontrado un agravio de tratamiento en algunas de las bonificaciones que aquí se estipulan. Y dicho esto, bueno, como esta es una aprobación inicial, como decía al principio de la intervención, nos abstendremos. Trabajaremos codo a codo con los técnicos, especialmente con el regidor, y esperemos llegar a algún tipo de acuerdo que nos pueda llevar a una aprobación definitiva en el próximo pleno. Gracias, señor Batlle.
Gràcies, senyor Llombart. És el torn de Sitges Grup Independent. Senyor Vinyet Lluís, teniu la paraula.
Bé, nosaltres hem estat mirant aquestes ordenances. Realment veiem que hi ha algunes coses que poden estar una mica fluixes i que podrien tenir un increment en possibilitat de millora, però en principi nosaltres estem bastant d'acord amb el que vostès han presentat. Hi ha un parell de coses que nosaltres sí que voldríem dir, i és que aquest moviment tan important que hi ha d'obertura, com ha dit el senyor Llombart, de bars, de restaurants, amb les seves terrasses i això, doncs que les taxes evidentment s'han de pagar, però sobretot que es faci un bon seguiment, perquè a vegades proliferen i penso que si no es fa una mica de portar un ordre amb aquest tema, doncs encara proliferen més. I després una pregunta que volia fer, i és que tant l'Eco de Sitges com el Ràdio Maricel van fer una nota, i ho van dir per la ràdio, de les ordenances fiscals. Jo no ho he trobat, m'agradaria, hi ha un punt que diuen augmentaran de forma progressiva les quotes de la piscina municipal que estan per sota del cost del servei. No ho he trobat, si vostès em poguessin dir alguna cosa sobre el tema. I bueno, en realitat doncs, apoyarem les ordenances. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vinyet Lluís. Li contestarem en el torn de, quan acabi el torn de tots els grups. Senyor Lluís Mercès, el seu torn.
Bé, anem a veure. Per nou horitzó, ens sembla molt malament aquestes ordenances. Començaré ja per explicar de que hem passat anys molt complicats amb aquest Ajuntament, però que realment ara que hi ha bonança. L'any passat es va fer un superàvit de 22 milions d'euros, que l'any passat, no, fa dos anys, l'any passat de 17, s'està apretant massa el contribuent. Va haver una vegada que vam tindre que pujar les escombraries a 140 euros a domiciliària, la vam baixar a 60 i ara està a 66. Bueno, com aquest tema és la plusvàlua, en fi, hi ha altres que s'han parlat aquí, totalment d'acord amb la Carmen Gasulla i amb el senyor Llompart, perquè realment és així. Jo també ensenyaré a unes amb les quals crec que és important que no s'han acabat de fer bé tant l'IBI com la plusvàlua. A veure, amb els darrers exercicis ja hem reiterat la necessitat de corregir l'increment excessiu de la base imponible en el càlcul de la plusvàlua i aquest any, novament, el govern ha continuat incrementant i en alguns casos desorbitadament. En els darrers sis anys de revisió cadastral s'ha corregit a l'IBI mitjançant la reducció del tipus per tal d'ajustar-ho a un increment de quota quasi nul·la. En canvi, les plusvàlues porten acumulat aproximadament un increment de la base del càlcul d'un 60%, resultant d'una pressió fiscal excessiva per aquest concepte. La proposta que ens presenta a l'equip de govern consistent en suprimir la reducció del 45% de la base, reduir la quota fixa fins ara amb 4 per trams per període, no corregir l'increment del cadastre acumulat ni la previsió de l'any 2018 aproximadament un 10% més, tot al contrari, segueix incrementant descontroladament i per sobre d'un IPC anual raonable. Segons els nostres càlculs, el resultat final de la seva proposta generarà més pressió recaptatòria als nostres vilatans. Hem fet una comparativa de les quotes que resultarien el 2018 i 2017 aplicant una mateixa base del càlcul. Un increment del valor cadastral del 10% anualitat revisió cadastral, la supressió de la reducció del 45% de la base, la modificació de la tarifa per trams i període, i el resultat dona les següents dades. Amb el tram fins als 5 anys s'incrementa la quota un 100%. Amb el tram de fins a 10 anys s'incrementa la quota d'un 77%. Amb el tram de fins a 15 anys es redueix la quota un 20%. I amb el tram fins a 20 anys es redueix la quota un 20%. El conjunt de tots els trams, l'increment sobrepassa el 34%. La nostra proposta seria modificar els quatre trams de la tarifa per sota de la seva proposta per corregir els increments desorbitats que es venen donant des de la revisió cadastral iniciada a l'any 2012. Pel primer tram, fins a 5 anys, la tarifa seria del 19%. Pel tram de fins a 10 anys, la tarifa dir que l'IBI baixa, això no és cert. L'IBI, amb el decalatge que té el tema de la revisió cadastral del decenal, aquest 10% més la llei d'acompanyaments de pressupostos de l'Estat. El contribuent pagarà més que l'any passat. I així, senyor Moliner, vostè no s'afarti d'omplir-se la boca dient que baixen els impostos. Això no és cert. Respecte als altres, aquí ja s'han comentat alguns impostos més, amb els quals creiem també que les ordenances i taxes són realment una prestació de servei amb el qual té que estar realment controlat el que val a la prestació del servei amb el que aquí estem aplicant. I m'agradaria tindre aquestes taules d'aplicació del que és el cost perquè em sembla que estan bastant desfasades o realment no són les correctes. Aquí han tirat vostès pel dret, han dit, bueno, doncs això ho fem aquí, ara posem aquí, posem allà i tal i qual i pasqual, no? Com sempre. No? Vull dir, jo crec que realment el càlcul d'aquestes ordenances, la majoria no han valorat el cost del servei. M'agradaria tindre tots els dictàmens que tenen que acompanyar el càlcul d'aquestes ordenances. A les golfes d'aquest edifici poguessin acabar i vostès al mes de setembre ho van explicitar com això seria un dels millors temes que tenien en aquests moments, quan realment amb aquestes inversions sostenibles vostès ni les han posades. I com aquest tema, doncs després a precs i a preguntes ja els direm alguns temes que també volem que a veure si algun prec, si podem tirar endavant algunes coses que crec que són molt necessàries per aquest municipi que vagin més aviat que altres que es licitin. Moltíssimes gràcies i ja si hi ha un torn, un segon torn, ja tornaré a parlar. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. És el torn de la CUP. Senyor Xavinín, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, nosaltres l'any passat, una mica com aquí explicava la nostra formació, el nostre grup, va votar una abstenció, en aquest cas perquè consideràvem que s'obria la porta a una comissió per fer unes ordenances més progressives i creiem que aquest era un pas important. Fer unes ordenances més progressives, més redistributives i en definitiva més justes, no? Uns conceptes que des del nostre grup sempre hem volgut que estiguessin en el centre del debat i que mica en mica, i a vegades a dificultats, però s'han anat introduint dins les ordenances. La valoració que en fem del treball d'aquesta comissió ha estat una mica regressiu. Valorem que van començar amb aportacions molt interessants dels grups i experts, però durant aquests darrers mesos també hem vist que aquests s'han desinflat considerablement. Hem trobat a i a la vegada també esperem que aquesta davallada en la intensitat de la feina de la comissió no es torni a repetir i aquesta reprengui la seva feina i posi fil a l'agulla per seguir avançant cap a unes ordenances més redistributives i justes. La comissió ha de seguir treballant transversalment i en profunditat i reclamant la redacció dels estudis necessaris i implicant els diferents departaments en l'elaboració de les ordenances fiscals per l'any 2019. Tot i aquesta davallada en el ritme de la feina de la comissió, enguany veiem que les ordenances presenten canvis, com ha explicat el regidor, que van en bona direcció, tot i que pensem que es queden curts en alguns punts, però que a la vegada valorem de forma positiva. És el cas de l'IBI amb les famílies nombroses, que anteriorment veiem com es beneficiaven del 90%, sense tenir cap criteri ni de renta ni de res, de forma lineal. Sabem que treballar en funció de la renta és complicat tècnicament, però sí que ho és establir una taula progressiva en funció del valor cadastral i així és com s'ha proposat i s'ha fet. En aquest sentit, veiem que entenem que aquesta taxa ha d'anar vinculada a poder aconseguir un Sitges més sostenible, amb menys generació de residus i amb més reciclatge. Cal aprofitar l'ocasió que s'acaba l'actual contracte treballant a la comissió i als departaments tècnics. Després, potser, depèn de com vagin els torns, doncs introduirem una mica un parell o tres delegacions que creiem que poden ser importants. Gràcies.
aquest diàleg. És a dir, es va crear una comissió que al principi és veritat que va començar molt bé, però va perdre i no va arribar, jo crec que des del nostre grup creiem que no va arribar enlloc. Respecte a l'impost sobre l'increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana, la 4, trobem una adaptació sostenible a la reforma proposada respecte als tipus previstos quan l'habitatge superi els 10 anys. En aquest sentit, sí que ho valorem positivament, però val a dir que no s'observa cap modificació per l'adequació de la resolució del Tribunal Constitucional del 16 de febrer de 2017, també una moció que vam presentar des del nostre grup aquí al ple, per tal que els contribuents que no hagin obtingut cap increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana se'ls retornin les quantitats pagades indegudament i, a més, demanem que sigui d'ofici. A més, tampoc s'observa cap canvi en el règim de gestió d'aquesta ordenança com el de declaració tributària. Ni ens consta un estudi... i qüestionable l'augment previst. Com pensa explicar-li a la ciutadania un efecte clar i contundent com és la recollida de residus, es planteja una pujada del 14,25% i hem de comptar que vam tenir la revisió de preus a l'alça de l'any passat. Tenim la impressió que s'ha venut novament la moto en quant a la comissió de progressivitat fiscal i únicament s'han mogut determinades taxes i determinats preus. Doncs bé, des del nostre grup, evidentment, el nostre vot seria en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. I finalment, el torn de Sitges en positiu. Senyor Marc Macià, teniu la paraula.
d'una justa recaptació. I si parlem del fons, ara ho farem de les formes. Una vegada més, un govern en minoria presenta unes ordenances fiscals sense la participació de l'oposició, si més no, sense gaire consens i sense aprofitar, ja que hi ha una gran pena, la comissió. Tot i que veiem que propostes del PSC han estat incorporades, com deia el senyor Moliner, aquestes venen de les esmenes que vam proposar el 2015 i el 2016. Però fins aquesta setmana passada no vam compartir taula per parlar-ne i ja feina feta. Una pena, doncs, ens va semblar que al maig, amb l'aprovació de les ordenances referents a les llars d'infants, començàvem a fer un camí adequat. Però tenim la sensació que no va ser més que un miratge. D'ençà, ni s'ha reunit la comissió ni s'ha tornat a parlar d'ordenances fiscals tal i com anàvem demanant. Tot i que valorem positivament algunes de les esmenes d'enguany, encara falta molt de camí, com ja s'ha comentat, per fer en tarificació social, però també en fiscalitat ambiental per tal que més pagui qui més embruta. Cal recordar les últimes dades fetes públiques sobre el reciclatge a Catalunya que posen a la nostra comarca, la comarca del Garraf, a la cua de Catalunya. Potser, a més de premiar aquells que menys malmeten el medi, mesures de fiscalitat progressiva ambiental podrien servir per a conscienciar els ciutadans, que ja se sap que quan toques la butxaca les coses de vegades funcionen. D'altres no ens agraden tant, com que no hi ha una baixada real de l'IBI, una baixada real que puguin notar els ciutadans i que farà que ara estiguem recaptant més del que necessitem una altra vegada. Però bé, no m'allargo més, ens abstindrem ara per tal de presentar al·legacions després. Molt ens sabem, però, que ens tornem a trobar amb problemes per esmenar aquestes ordenances fiscals, que si l'al·legació no té fonamentació jurídica, que si tal no és objecte de modificació. És per això que era tan important entomar la redacció d'aquestes ordenances fiscals en temps i entre tots els grups i aprofitar la comissió que teníem en marxa, que recordem, havia de fer un treball sostingut en el temps i no ha estat així. Llàstima d'oportunitat perduda. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots els grups per aquest primer torn. Passaríem la paraula al regidor Moliner per contestar els grups. De totes maneres, també donaré la paraula quan acabi d'intervenir ell a la regidora Carbonell, a la regidora Almirall, al regidor Terrado per contestar coses concretes que han anat preguntant les seves intervencions d'algunes taxes o preus públics concrets. Senyor Moliner.
Sí. Gràcies, senyor Balla. Bé, en primer lloc, gràcies per les seves aportacions. També jo sóc d'aquelles persones que crec que es pot parlar sempre, de fet parlem molt entre tots els portaveus, de fet com a portaveu exerceixo lo màxim bé que puc i amb mi poden parlar sempre i algunes propostes que avui he sentit aquí tampoc me les havien fet arribar abans, més enllà del marc de la comissió, per tant jo crec que amb mi es pot parlar de tot, igual que a vegades em recomanen accions o em diuen escolta, això no s'ha fet bé, tal, intenta, doncs, crec que abans d'arribar a dir-ho al ple, doncs, sabeu que amb mi sempre agafo el telèfon i, per tant, es pot parlar de tot i ho volia deixar preconcebut perquè he tingut una sensació una mica general que parlàveu de falta de diàleg i crec que això no és així. Començo per la regidora Carme Gasulla. Entenc la seva decepció, de totes maneres són les ordenances que vam pactar l'any passat, igual que el pressupost, molt semblants a les de l'any passat i que inclouen alguna millora al respecte a l'any passat, com algun grup doncs ho ha constatat, algun grup d'esquerres, i per tant l'esforç hi ha sigut. Jo també els vull dir que tinguin clar que el Departament d'Hisenda, i en aquest cas de recaptació pressupostària, no és dels més sobreocupats de l'Ajuntament de Sitges. Hi ha dos treballadors que porten, que ho fan amb tota la voluntat del món, amb totes les mans possibles, que hi porten molts anys, que van aprenent, que es presenten a formacions i que hi posen tota la voluntat. I a vegades no és una qüestió només de voluntat política, perquè crec que la voluntat política moltes vegades es basa en el diàleg, en els fets, en els gestos, i també ens vam atrevir a obrir una comissió de tarificació social que sabríem que esdevindria complicada perquè tenim moltes lleis encara i moltes regles que en regulen encara que vostès doncs, no li donin tota la importància que caldria. doncs els nostres tècnics i les persones que ens fiscalitzen, la nostra secretaria municipal, doncs li donen, i per tant tot aquest conglomerat, quan parlem d'ordenances fiscals, no és gens fàcil. Jo soc del primer que vull una tarificació social, a la que he conegut i he tingut l'oportunitat de ser regidor d'Hisenda, crec que és l'única solució viable actualment, és a dir, unes ordenances o la progressivitat fiscal i la tarificació social sigui un fet, però hi ha molts elements i per tant li agraeixo al GUA que ens poden ajudar a fer-ho i ens poden ajudar realment a fer-ho i a dir a aquells experts amb qui... d'aplicació. Vostè m'ha citat una llista d'ajuntaments, jo també els conec i a més hi tinc amics que hi són regidors i també he parlat amb ells. Moltes de les propostes que proposem en aquestes ordenances als grups aquí formem part del govern són propostes que també han aplicat ells, és a dir, la subvenció per famílies monoparentals que tinguin dificultats en pagar l'IBI es fa en molts d'aquests ajuntaments que vostè ha citat i no m'ha agradat gaire que no m'ho posés en valor. Evidentment que tenia molta feina a fer i em sap molt greu particularment que vostè hagi dit això perquè l'any passat hi havíem treballat i per tant també em dol que no li hagi satisfet la resposta al govern municipal. Però són les ordenances, cregui'm, que milloren les ordenances de l'any passat. I molts d'aquests ajuntaments que ha citat, ja li dic, jo també els conec i han buscat les alternatives al que la legalitat contempla en l'aplicació de preus i de taxes públiques com les hem buscat nosaltres a l'Ajuntament de Sitges. El de la consulta pública, ningú secretari municipal ni ningú mai m'ha dit com a regidor d'Hisenda que havia de fer una consulta pública de les ordenances i crec que mai a la vida s'ha fet en aquest Ajuntament. Entenc que la llei no és nova, però els regidors més antics també que m'esmenin si aquesta consulta pública s'havia fet avall també amb representants del seu...
Rosa, és que li fa mandra tot ja.
A mi no.
A tu no.
A mi no.
Pensa que he dit, li fa mandra.
Li fa mandra.
Jo he dit, mira, parlem d'en Rafinha, perquè és un tema ara candent.
A mi em fa tot mandra, va, a mi. Bon dia a tothom, ja he arribat.
Bon dia, vale.
Bon dia, Pitu.
Ai. Ja, perquè m'han anunciat allò, i en Pitu.
No, jo no he dit, i en Pitu, he dit, quan en Pitu arribi, quan en Pitu arribi... Toni, bon dia.
Pensava
bon dia,
que era la tele i maquillava.
Ja veus com està.
Tenia que agafar el metro.
Veus? Vull agafar el metro. Veus? Ah.
Que bé, eh?
Però el tema aquest de Rafinha és un tema molt interessant. Aunque al Pitu li donin mandra.
Doncs mira quina mandra li fa.
No, no, però té raó amb això, perquè... Clar, és un tema que ja es veia venir.
Cansa.
I es veia venir.
Quan
clar, si tens l'oportunitat de marxar, marxa. Perquè ja saps que aquí no jugaràs poc. Com vas jugar sempre, aquí has jugat
poc. I el pare surt amb aquella parida.
Doncs marxa, i va tenir l'oportunitat de marxar.
O sigui, amb el Betis.
Ara no recordo si és que no va ser ell, o si va ser ell qui no va voler.
No, els diners.
O el club, o el Barça, que no va acceptar el que li oferia el Betis.
Tu has de fer cas al que ell ha dit. Que si no juga...
que ell, el proper entrenament
encara hi posa més ganes.
Que està molt bé això que diu, sí. Però arriba un moment que si no jugues és una queta com el Denis Suárez, vull dir, tu no pots estar aquí a més, no perdis ni un segon més, vés a buscar-te la vida a un altre lloc, que hi ha més vida més enllà.
Sí senyor,
jo entenc que fa il·lusió jugar al Barça i que el Barça és el top, però
ja no pots.
Però es veu molt clar, que el Denis Suárez no jugarà, porta molts mesos sense jugar.
Què feu Black Friday al Barça?
Que sé.
Mira, és una bona idea.
Home,
van fer.
Un 80%
una bona idea.
Veus?
M'ha deixat manipulada.
Un Black Friday d'aquests, home.
Es veu tot black.
Exacte.
Sí, tot black.
Jo què sé, ven a fer-te un autògrafo con Rafinha per 5 euros.
Van fer un descompte de la samarreta. Però res, va ser durant fins a no sé quan, vull dir molt poc.
O clar que sí.
La samarreta
es paga molt,
Em sembla que et feien un 40% de descompte, però amb unes dates determinades.
Què val la samarreta, Pitu?
100 i pico.
No. O sigui, la samarreta
sola,
jo crec que són 85-90. Si vols posar nom i cognom i data de naixement i data de bateig,
100 i pico.
100 i pico.
Sí, sí.
La samarreta no.
I és tota feta de plàstic, perquè allò és...
Una talla 14, ara us ho dic, Una talla 14, només amb el nom a darrere, el nom de la criatura, 128 euros.
Segur, Hi ha les samarretes, aquí hi ha un matís, Hi ha un matís a fer. Hi ha les samarretes que tu, la samarreta d'afeccionat,
sí.
Vale, aquesta és la que et costa i 80 i pico, i després hi ha la que porten els jugadors, que és d'un teixit diferent.
Que és la que havies buscat tu,
La tècnica.
Sí.
Ah, d'acord.